Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
Bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. El Club Bàsquet Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar per a la fase d'ascens a segona FEB, que recordem es disputa del dijous 28 fins al 30 de maig. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, 1:15 de la tarda. D'altra banda, a l'edició migdia d'avui parlarem del procés de renovació de la Junta Directiva del Club Natació Prat, que es troba en l'últim dia per poder presentar candidatura. I com cada dimecres, contenem amb la secció de Lliure Directe amb Agustí Farizó per repassar totes les accions i tot el món arbitral destacat de la setmana. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @PratEsports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Comença el PratEsports.
Escoltes el PratEsports.
El Club Bàsquet Prat ja coneix els horaris dels tres partits que ha de jugar a la fase d'ascens a segona FEB, que, recordem, es disputa del dijous 28 fins al 30 de maig, és a dir, la propera setmana. Els tres enfrontaments comparteixen la mateixa hora, 1:15 de la tarda, és a dir, la 1:15. El primer enfrontament serà contra l'Olafia, el següent contra l'Uros de Ribas i l'últim contra el Club Bàsquet Puerto Sagunto. Tots tres partits els podreu seguir en directe aquí al Prat Ràdio. Programació especial del Prat Esports, on doncs, arrencarem amb una petita prèvia dins de la programació del Planeta Prat i després, des dels informatius, doncs, 5 minuts abans, ja començarem connectant amb Badajoz, que és on es disputarà aquesta fase final per al Club Bàsquet Prat. Més coses. Com dèiem a la portada, el Club Natació Prat es troba immers en el procés de renovació de la seva junta directiva. Avui dimecres és l'últim dia per presentar candidatura i des de l'entitat han fet una crida als seus socis i sòcies per fomentar la participació. Actualment la junta està presidida per en Jordi Martí i acompanyat per l'Albert Barquero i el Miguel Castilla. En cas que no es presentés cap candidatura, l'actual junta hauria d'actuar durant un temps limitat fins a resoldre la situació en cas de no continuar al capdavant de l'entitat. El Club Natació Prat és una de les entitats esportives històriques de la nostra ciutat i per on s'han forjat grans esportistes del nostre municipi, com per exemple la Mar Sant Romà, exjugadora i entrenadora de waterpolo, que la vam tenir recentment aquí al Prat Esports, però també altres figures destacades hi trobem en aquesta entitat, com Moisès Llopart, impulsor de la creació del club, seguit per un altre nom il·lustre com el d'Antoni Sobirana, alma mater de l'entitat als seus primers anys d'història. I pel que fa a la presidència, doncs, han agafat les regnes del club noms com Joan Castanyer, Salvador Pérez, tant el pare com el fill, Sant Romà, Lucio Santamaría, Xavi Fernández, Andrés Ramos, Marc Dolera o fins i tot Víctor Dobaño, que actualment porta el Prat Triatló 1994. Estarem pendents de les darreres notícies al voltant d'aquest procés de renovació de la Junta del Club Natació Prat. I abans d'anar amb la secció de Lliure Directe, tanquem amb una molt bona notícia. Avui hem conegut que el prometedor i gran jugador del Vikings Volley Prat, el jove potablava Àlex Pérez, ha rebut l'alta mèdica després de gairebé 300 dies fora per lesió. Oh, Passen poc menys de 5 minuts de 2:15 i avui anem ja amb lliure directe.
Escoltes el Prat Esports.
Vinga, arrenquem amb lliure directe. Anem a saludar el nostre habitat de referència, Agustí Farizó. Bona tarda, Agustí.
Bona tarda, Jonathan. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports. Un plaer, com sempre, estar aquí un dimecres més.
Avui comencem una mica abans la secció, però és que tenim moltes coses que comentar. Si et sembla bé, comencem més a l'àmbit local, el partit del Prat contra el Sant Mauro d'aquest dissabte a les 7 de la tarda. Recordem, eliminatòria de play-off d'ascens a tercera ref. I una de les particularitats, no?, que ens mostra aquest partit és la incorporació del quart àrbitre, que recordem que no és habitual en els partits de Lliga Elite. Tenim l'àrbitre i els dos assistents, però en el cas de les eliminatòries s'incorpora el quart àrbitre.
Doncs sí, això és una novetat que va incorporar el Comitè Tècnic d'Àrbitres de Catalunya ja fa un parell d'anys, crec. No et voldria enganyar, no sé si un parell o tres. El cas és que el tema és que hi ha un àrbitre addicional, o un quart àrbitre, diguem-ho com vulgueu, per garantir-se que el partit es disputarà. O sigui, no té més misteri que això que t'estic explicant. I normalment és un àrbitre d'una altra delegació, un àrbitre que també ha quedat molt ben classificat, perquè l'àrbitre que xiula aquest partit, Gerard Gómez González, que ve de les Terres de l'Ebre, és un àrbitre que ha quedat molt ben classificat a la puntuació final del Comitè Tècnic d'Àrbitres. No sabem si estarà entre els tres triats per anar a Madrid per pujar a segona federació, però és un àrbitre que ha quedat molt ben classificat, perquè aquests partits, aquest tipus de partit, perdó, m'he equivocat, no és a tercera ref,
que és la següent de Lliga.
Exactament. És que la ment m'ha traït i estava pensant en els àrbits que van xiular l'altre dia al playoff del Hospitalet Badalona i el Vilanova Cornellà per ascendir
a segona ref,
que són els que van a Madrid normalment els que xiulen, vale? M'ha traït l'inconscient.
No va ser
doncs,
res.
Com et deia, fixa't que és un àrbitre de Terres de l'Ebre i els dos assistents són dos assistents específics que també han quedat molt ben classificats, que probablement qualsevol dels quatre, aquests dos assistents, tant a l'àrbitre com al quart àrbitre, possiblement aniran a fer les proves al juny per ascendir a tercera ref, perquè també el quart àrbitre, en el supòsit que l'àrbitre es lesionés o passés qualsevol cosa i tingués que xiular, és un àrbitre que també ha quedat molt ben classificat i que dona garanties perquè els partits es xiulin amb tota la arbitrarietat possible i que no hi hagi cap tipus de problema.
Anem a posar nom a aquest equip arbitral per aquest partit entre el Sant Mauro i l'Associació Esportiva Prat. L'àrbitre principal serà Gerard Gómez González, que com deies, Agustí, doncs és de les Terres de l'Ebre. Els seus assistents, Àlex Muñoz Rodríguez, Eric Nieto Fernández, i el quart àrbitre d'aquest partit serà Wahi Agdawi del Vallès Occidental, tots tres. Una pregunta. Els àrbitres que estaran en aquestes eliminatòries de play-off d'ascens, és a dir, tant anada i tornada d'aquestes semifinals com després de la final, d'aquí sortiran els àrbitres que pujaran a tercera ref? És a dir, els que estiguin aquí escollits són els que estaran la propera temporada a una categoria superior?
Normalment, com sempre ha funcionat el Comitè Tècnic d'Àrbitres, és així. Són els àrbitres que han quedat millor classificats durant tota la temporada, que comentem que són diverses coses i hi ha diverses temes, hi ha cosetes que s'han de fer durant la temporada, que la gent es pensa que és xiular i ja està. No. Primer, tenen diversos informes al llarg de la temporada en els partits que han anat xiulant. Hi ha un informador arbitral que els ha avaluat i treuen una nota. Després tenen examen abans de començar la temporada, normalment és a finals d'agost, en el cas de Lliga Elite. Després hi ha un altre examen al mes de gener, sobre mitjans de gener, final de gener, hi ha un altre examen que comporta no sols un examen teòric, sinó també un examen físic, on tenen que fer unes proves físiques, i en aquestes categories ja puc assegurar que són molt dures. I després, tota aquesta suma de coses, hi ha uns escollits que fan un altre examen a finals d'abril. I llavors, de tot això, surt el grup d'àrbitres, surten els àrbitres que faran les proves finals, que, com dèiem, són ara el juny, i d'aquests sortiran els que pujaran a tercera ref, que l'any que ve xiularan a tercera ref, tant amb els àrbitres com amb els assistents específics. Aquesta és la metodologia que fan servir per ascendir de categoria.
Encara no es coneixen els àrbitres que hi hauran en els partits de tornada, però sí que a l'altra eliminatòria tindrem a Germán Navarro Gómez de Barcelona, amb Marc Belmonte, Radu Capra, i també el quart àrbitre en aquest cas serà Víctor Gutiérrez Pérez, que és, a diferència de la resta dels seus companys, és de Granollers. O sigui que doncs aquest és l'altre equip arbitral de l'altra eliminatòria.
Doncs Germán Navarro es va xiular no fa molt aquí al Sant Lluís.
Sí, això t'anava a dir, aquest va venir fa poc aquí al Prat.
I vaig estar parlant amb ell. Bueno, Radu Capra, un dels seus assistents, també va vindre amb ell, perquè és de l'específic d'ell. I vaig parlar amb ell i li vaig preguntar com anava classificat. Em va dir que anava bastant bé, i sembla ser que això ratifica el que tu comentaves fa un moment, de que xiularà el partit de tornada, i Germán està en aquest grup dels triats, dels elegits, per ascendir a tercera ref. O sigui, garanties arbitrals al playoff, us puc assegurar que no en faltaran.
Ara m'ha vingut al cap el nom de l'Eric, l'Eric Pérez, del col·legi arbitral d'aquí del Baix. Sabem com ha quedat a la classificació? Tenim coneixement?
Em va arribar extraoficialment que anava primer.
Per tant, el podem tenir en alguna eliminatòria. Clar, el problema aquí és...
El problema és que, siguem Prat, no te'l posaran.
Això t'anava a dir.
Mira, si hagués sigut, per exemple, el playoff Prat-Castelldefels, possiblement t'hagués xiulat o l'anada o la tornada.
O sigui que l'Eric, en teoria, hauria d'arbitrar el partit entre Poble-Rubí, és a dir, el de la tornada.
Podria ser la tornada, però jo penso que l'Eric se'l guardaran per la tornada de la final del playoff.
Sí, però si a la final juga,
si juga el Prat, claro,
li traurien com aquest
claro,
premi, no?
Té que jugar amb aquesta possibilitat, evidentment.
Perquè poden repetir partit? És a dir, per exemple, doncs, no. El Gerard Gómez podria arbitrar la final? No.
No. Normalment només posen un àrbit en cada un dels partits, que són dues a 4 a l'anada, o sigui, perdó, en la primera fase, i 4 a la segona. No es repeteixen. I ja et dic, jo crec que se l'estan reservant a l'Eric per el partit de tornada de la final del playoff per ascendir a tercera ref, perquè és un partit molt maco, un partit amb un escaparate on es pot lluir com a àrbitre, que estem segurs que ho faria genial. I et puc assegurar que si no està el Prat en aquests dos equips finals, Eric xiularà la tornada, a més.
Vinga, ja que parlem, amplia una mica les mires, i avui tenim la final de l'Europa League, Aston Villa-Friburgo. Aquesta final, pel que fa doncs a l'equip arbitral, ja ho vas comentar la setmana passada, doncs s'ha triat el francès François Letessier, l'àrbitre principal, i els assistents també són de França, Cyril Imerdi, i el quart àrbitre és Alejandro Hernández Hernández, del comitè espanyol. Reserva, José Enrique Naranjo Pérez, i al bar doncs tenim a Jérôme Brissard francès, Willy Dalot francès, i també el Denis Hiller dels Països Baixos. Es nota que tu has fet francès i jo no,
Bueno, he fet francès, anglès.
I anglès sí, francès no. Ja soc d'una altra època, que el francès o te l'agafaves voluntàriament o no
sí,
el feies.
Sí, correcte.
Què et sembla l'equip arbitral?
Bueno, me sembla molt bé, m'apena una mica, perquè ja ho vam comentar la setmana passada. Penso que Hernández és un àrbitre que tenia que haver xiulat una final europea, i jo crec que no ha xiulat sinó la Champions, la final de Champions, no xiula la Europa League, perquè a Letessier li tenien que tornar algun favor. A més que és un àrbitre molt bo per mi, en tant Clement Turpan com Le Teixeir són dos àrbitres per mi molt bons, i la veritat és que no podien deixar Le Teixeir sense cap final. Llavors, clar, l'han posat amb ell com a àrbitre de l'Europa League perquè no pot jugar, no clar, òbviament,
la Champions, ja que està el Paris Saint-Germain.
No pot jugar la Champions, com tu molt bé dius. Si no, et puc assegurar que Le Teixeir hagués sigut l'àrbitre de la final de la Champions. Hagués sigut, per exemple, m'invento, Arsenal, Bayern de Múnich, l'àrbitre de la final hagués sigut Le Teixeir. I possiblement Hernández Hernández ha sigut l'àrbitre d'àrbitre, no quart, àrbitre de la final de l'Europa League avui. Però bueno, les coses van com van, són així, i ja hem vist com han anat aquestes setmanes anteriors, i l'àrbitre de la final de la Champions, bueno, encara se'n parla, Jonathan, encara se'n parla de que ningú entenem Daniel Schieber com pot ser l'àrbitre de la final. Però bueno, és igual, això és un altre tema que no depèn de nosaltres i jo aquí no vull ni opinar. I el VAR també està molt ben acompanyat en el tema arbitral, i jo penso que poden fer una bona final. Serà una final maca, eh? L'Aston Villa amb Unai Emery, sí. És un equip que penso que sortirà a buscar la victòria des del primer moment, penso, i bueno, podem veure un gran partit de futbol. Només els desitjo als companys que facin un bon arbitratge, que siguin imparcials, que no hi hagi jugades tontes. Ja hem vist que el VAR a Europa no entra ni de bon tros com aquí a Espanya, perquè bueno, jo el de l'altre dia, que després ho comentarem, Jonathan, és que bueno, segueixo tirant-me dels cabells, ho sento, és que m'indigno molt amb totes aquestes coses. Però bueno, el tema de la final de l'Europa League, per mi, encert per part de UEFA, del comitè tècnic arbitral de UEFA, en els triats per aquesta final.
Ara mateix França és el país on millor es té mirat des de la UEFA el tema arbitral. Ho dic perquè has comentat a Le Teixeir, però també està Clement Turpan.
Bueno, aviam, tu em diràs qui fa aquestes estadístiques o qui fa aquestes valoracions o avaluacions. Bueno, és una cosa que no és un organisme específic, però bueno, es diu que actualment, igual que en el seu moment va ser Pierluigi Collina, en el seu moment va ser Simon Marsigna,
va haver-hi una època que Itàlia era doncs, on, no?
Els millors,
els més, no?
Sí, més carismàtics, no et diré més bons, però que sabien gestionar millors partits, i això a UEFA li agradava molt, i a FIFA també, però per UEFA a dia d'avui, i jo crec que per FIFA també no ho va dir una vegada en unes declaracions que jo vaig sentir Gianni Infantino molt clar, ni Pierluigi Collina, que és el màxim responsable dels àrbitres FIFA, que això ho tinguem en compte, que al Mundial els àrbitres que veurem xiulant els ha posat Pierluigi Collina. Van dir que actualment, ja fa un parell de temporades, Clement Turpin, el francès, estava considerat el millor àrbitre del món.
Veurem què tal va aquesta final. Si hi ha alguna cosa destacada, doncs evidentment la comentarem la propera setmana. Va, anem a amarrades. Amarrades arbitrals, i una m'ha cridat molt l'atenció. Jo crec que, no sé si tu l'has vist alguna vegada en algun altre partit, però és el cas d'aquest canvi que va patir Neymar. Per posar una mica en context, el vídeo s'ha fet molt viral, però si algú no l'ha vist, ràpidament. Neymar va ser titular en l'enfrontament i va haver de sortir momentàniament del terreny de joc per rebre atenció mèdica després de notar unes molèsties al panxell. En aquest moment es va produir la confusió que va acabar desencadenant la polèmica. El motiu va ser que la comissió tècnica del Santos havia comunicat la substitució de l'argentí Gonzalo Escobar per donar entrada a Robinho Júnior, però el quart àrbitre va aixecar el dorsal número 10 corresponent a Neymar. Quan es va adonar de l'error, el davanter va intentar tornar al camp, encara que el reglament ja impedia revertir el canvi una vegada formalitzat. L'escena, doncs, evidentment, va provocar doncs, la incredulitat del jugador i de bona part de l'estadi. Les imatges que van veure, no? Doncs Neymar dirigint-se cap al quart àrbitre mentre que ensenyava un paper de la substitució a les càmeres de televisió per evidenciar, segons la versió, que s'havia produït un error, i bueno, el brasiler va abandonar el terreny de joc visiblement enfadat i va rebre més d'una targeta groga durant les protestes. Clar, clar, una vegada no comença l'errada, ja l'àrbitre, el quart àrbitre és com ja, m'he equivocat, ho sento, però
bé,
ets el substituït.
Sí, una vegada el canvi s'ha executat, i perquè els nostres oients ho entenguin, s'executa un canvi en el moment que el jugador substituït abandona el terreny de joc.
Clar,
o està fora del terreny de joc.
Ja estava fora del terreny de joc.
I el jugador substitut
ja ha entrat.
Entra dins del terreny de joc. En aquest moment ja s'executa el canvi, ja no hi ha volta enrere. Si haguéssim volgut canviar una altra vegada a aquest jugador que ha sortit o un altre per Neymar, tindria que haver utilitzat un altre canvi. No sé si els hi quedava alguna finestra més o ja no podien fer més canvis.
Clar, alguna vegada hem vist aquest tipus d'errades de que en el cartelló, no? Doncs posa l'11 i no, que és el 13 i l'arbitre doncs ha canviat i és el 13. Però clar, aquí la cosa és que Neymar estava fora del terreny de joc i Robinho Júnior va entrar molt ràpidament. Si ja Robinho Júnior va dir no entro encara,
el canvi s'ha fet,
hagués encara hagut marge de reacció, però clar, com va entrar ràpidament i l'altre estava fora,
ja està. De totes maneres, el quart àrbitre, sí, és veritat, té una errada, és veritat que té una fallada, vale, però per mi hi ha moltes més variables. Vull dir, el delegat de l'equip, què passa, no s'està enterant del número que està veient? No l'executis. A més, un delegat té que estar al costat del jugador que té que entrar al terreny de joc. I si veu alguna anomalia d'aquestes,
li diu, ei, no entris.
L'agafa. Correcte. No entris, no s'ha executat el canvi. Encara que el número estigui posat al cartell, el canvi no s'ha executat. I t'ho dic des del punt de vista que també he sigut delegat, com tu saps, del futbol base del Futbol Club Barcelona, i això ens ho teníem molt, molt estricte. O sigui, que ens poséssim sempre al costat del jugador
per evitar aquest tipus de
coses d'aquest tipus, no? I llavors, doncs, això, el delegat falla. Però és que el delegat també té que confirmar, perquè quan tu fas aquests paperets a nivell professional, perquè la gent ho sàpiga, es fan uns paperets on posa el substitut i el que serà substituït, val? Confirma que el número és el mateix que tens tu, perquè tu li dones un paperet al quart àrbitre i et quedes un tu igual, val? Llavors, quan li dona això, pot ser que el número de Neymar que porta el 10, doncs el 10 fos, jo què sé, un altre número que s'assemblés a un 6.
Un 6, per exemple, sí que
no, sé.
Sí, que no està molt bé i claro, serà un 0.
Llavors, confirma a l'àrbitre, al quart àrbitre, si falla en alguna cosa, és que té que dir al delegat, escolti'm, fulano de tal, senyor tal, el número que surt del camp és fulano... No, no és el 16, és el, o no és el 10, és el 16, saps? L'àrbitre, el quart àrbitre, té que confirmar-ho, però és que el delegat també té que estar al tanto, que precisament aquesta és una de les funcions principals del delegat de tots els equips, i més a nivell d'elit, de que tenen que estar pendents dels canvis i que no es produeixi una alineació indebida, una cosa d'aquestes rares que hem vist. Aquesta és una de les funcions quasi vitals del delegat, Jona. Si no la fa, jo aquí no acuso tant el quart àrbitre com el delegat de l'equip.
Que també té una part de culpa, però sí, també aquí el delegat també no va estar...
El delegat de l'equip. Passa que això, clar, no surt mai, això ho tapem. Saps el que vull dir-te? Això ho tapem.
Vinga, anem amb un altre tema, i aquest tema és al voltant d'unes declaracions molt recents d'Iturralde en un podcast, si no me'n recordo ara el nom del podcast, és un podcast de youtubers, ara mencionarem el podcast on ha fet aquestes declaracions, que és sobre el sou real d'un àrbitre de primera, on assenyala que doncs, el sou que tenen ara, doncs, evidentment això ha perjudicat l'arbitratge.
Nosotros ganábamos unos 25.000, unos 30.000 euros al año. Pero fíjate, es lo mejor que le ha pasado al arbitraje, que puedas vivir de ello, es lo mejor que le puede pasar a una persona y ojalá puedan ganar en el futuro lo que puedan ganar, pero ha perjudicado al arbitraje tanto dinero. Y ahora me voy a explicar por qué, ¿eh? Con tanto dinero, cuando tú ganas tanto dinero y dices, bueno, tengo 30 años, me quedan unos 15, 16 años de arbitraje, si me mantengo en primera división, multiplico por 300.000, me salen 4 millones y medio, ostras, puedo vivir yo y mi familia de maravilla. Pierdes esa independencia que teníamos nosotros de amateur, que decía, no, mira, esto es así, así, así y así. Ahora estás más condicionado a no salir en la foto, a no ser muy protagonista, a estar en un segundo plano. Esa independencia y esa, ¿qué te diría yo? Esa valentía que te da el saber que no dependes de ese salario... Ostras, cuidado con esa independencia también, ¿eh? Y ojalá todo el mundo gane muchísimo dinero. Pero cuando tú dependes de un salario muy, muy, muy bueno y no dependes, entre comillas, claro que dependes de que tú seas bueno o no, pero lo volvemos a hablar, es muy subjetivo. Porque este año van a bajar 2 o 3. ¿Quién dice que esos 2 son los peores?
Bé, son declaraciones al podcast de Post United. Bé, Agustí, deia, no? 20.000, 25.000 euros a 310.000 euros. Clar, amb aquestes xifres, doncs ningú vol perdre la cadira.
Té molta raó. Jo a Itu li tinc una presa especial, però és un tio que com a bon basc, o la majoria de bascos que jo conec, com a bon basc, et diu les coses com són, o com ell pensa que són, i t'ho diu amb tota noblesa i amb tota sinceritat. I això és així, i si t'agrada bé, i si no, també. Vull dir que és molt clar, no?, quan parla. Això ho hem pogut veure moltes vegades des que va deixar l'arbitratge professional. I té tota la raó del món, Jonathan, perquè si tu guanyes uns diners, pues bueno, pues, intentaràs, si són pocs, pues bueno, jo pito o xiulo el que jo veig, i si em fan fora, pues m'han fet fora. Però clar, quan estem parlant de milions, ojo,
Estem parlant de
milions d'euros.
Si feia el càlcul més o menys, deia, no?
Ho ha fet bé.
4 milions.
4 milions i mig. 4 milions i mig d'euros sobre els 10-11 anys d'arbitratge professional. És que, ostres, estem parlant de que et soluciona la vida teva i possiblement hasta dels teus fills. Clar, jo ho entenc. Però bueno, hi ha més variables aquí que també són condicionants a l'hora de baixar i pujar a un àrbitre, però sí que entenc que segons quins equips, per tota la pressió mediàtica que hi ha, doncs es xiulen d'una manera o d'una altra, i això aquí ho hem parlat moltes vegades. No és el mateix xiular un Barça, un Madrid, un Atlètic de Madrid, un Villarreal, que xiular un Levante, un Oviedo o l'any que ve el Santander. És obvi, però sí, jo crec que al guanyar tants diners els àrbitres volen mantindre la primera divisió, sí o sí. I quina és la forma? Pues que es parli de mi el menys possible, que no surti en cap foto. Si jo no surto en cap foto, l'any que ve tornaré a xiular a primera divisió i m'emportaré cap a casa meva 350.000 euros.
I doncs ara que parlem de diners i d'àrbitres, ràpidament, notícia d'ahir, la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya de l'Agència Tributària ha emès un informe en què conclou que els pagaments fets a José María Enríquez Negreira, vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, el CTA, procedents del Futbol Club Barcelona, no van ser per pagar àrbitres ni influir en els resultats esportius. Bueno, doncs no sé si aquest serà el darrer capítol d'aquesta història, però bueno, de moment no es troben proves, i per tant, doncs, més enllà de si et sembla ètic o no el que va fer el Barça, doncs sembla que no va ser per pagar àrbitres.
Aviam, hi ha dues coses, tu acabes de dir una. Si és ètic o no, això ja és un judici, diguéssim, a un altre nivell, però a nivell d'haver comès
de corrupció,
exactament, una corrupció o una incoherència o una errada administrativa o econòmica administrativa, jo crec que, com sempre dic, i això sí que és un camp que conec bastant bé, Jonathan, si no hi ha prova, no hi ha delicte. Per tant, si no s'ha pogut demostrar davant del jutge que aquests pagaments eren justament per pagar els àrbitres, si han sigut tan hàbils que han sabut camuflar, perquè això tampoc ho sabrem mai, han sabut camuflar-ho d'una manera que no sigui evident que eren per pagar els àrbitres, per tant no hi ha delicte, per tant el Barcelona no va incorrir en cap de les coses que se li imputaven a nivell judicial. Bé, aviam, hi ha moltes coses que moltes vegades es fan que no se sap mai ni sabrà mai l'opinió pública, i que si es camuflen bé a nivell d'auditories i tal, pues, i més coses que tampoc és el moment de dir-les, pues, es poden, pues, tirar endavant. Però bueno, a mi em va resultar molt, molt complicat el poder arribar a pensar que el Barça havia pagat, el Barça i qualsevol equip, que hi hagin altres coses, vale, però directament un sou als àrbitres per xiular a favor, no, perquè la història et demostra que tampoc l'han afavorit tant, saps? I me n'alegro molt d'aquesta resolució judicial que ha fet aquesta setmana la justícia cap al Barcelona, perquè així ja tanquem un capítol que ja començava a ser una mica pesat.
Doncs ens quedem sense més temps. Alguna cosa ens ha quedat en el tinter, com per exemple aquesta acció, si la vols comentar ràpidament, no? Aquesta acció del partit entre el Barça i el Betis, aquest penal que li van xiular a Isco per dir que no es jugaven res, i que l'àrbitre li van cridar al VAR per veure-ho, perquè semblava que Isco caia sol, i tot i això l'àrbitre va mantenir la decisió d'haver xiulat penal.
Sí, però aquí, bueno, en fi, jo crec que ho van fer malament, i el que dius tu, com que no se jugaven res, però bueno, l'altre dia sí que se jugaven alguna cosa, i em remunto al partit de l'Alavés-Barcelona, hi va haver un penal molt clar que em va quedar, pues, em vaig quedar molt sobtat, em va quedar el dubte de si José María Sánchez Martínez comença a passar una mica de tot en aquest últim tram de temporada per no haver anat al Mundial. És que hi ha un penal molt clar a favor del Barcelona, no el xiula perquè l'Alavés s'està jugant al descens. Bueno, deixem-ho aquí. I el penal de Gavi, em sobta també que Guillermo Cuadra Fernández, que l'àrbitre mallorquí que xiulava aquest partit, està davant, fora de l'àrea, possiblement Gavi li tapa.
Sí, sí, és comprensible que no ho vegi.
El mateix jugador del Barça, Gavi li tapa al jugador del Betis i creu que pot haver penal. Però una vegada el xiules, t'envien al VAR perquè el del VAR el crida. Aquí sí que té que anul·lar-lo quan veu la jugada del VAR. Només això. I no era penal en absolut. No hi ha ni contacte físic, Jonathan.
Ho hem de deixar aquí, Agustí. Gràcies i fins la propera setmana.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Salutacions a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports. I dimecres que ve, si Déu vol, tornarem amb vosaltres.
I nosaltres fins aquí doncs tanquem el programa d'avui. Com sempre, agraïm a la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic amb el Sergio Villar. Tornem a la tarda a partir d'un quart de vuit de la tarda. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Fins a la tarda. Adeu.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital.